Comencem. El senyor Carreras ha demanat la paraula. Senyor Bruno de Salvador.
Gràcies, senyora alcaldessa.
Un moment, que acabo la llista. Senyor Calderón. Senyora Casamitjana. Senyor Bea. Senyor Pros. Senyor Villasenyor. I senyor Soler. Molt bé. Doncs senyor Carreras té la paraula.
Sí, senyora alcaldessa. Miri, demano la paraula per fer una interpel·lació, a la vegada una pregunta. La pregunta que ja s'ha contestat diverses vegades, però miri, és que no he aconseguit que quedi clar. I com que he aconseguit que quedi clar, m'agradarà que quedi per lo menys igual de fosc en aquest ple, si és que no es pot acabar d'aclarir. Que fa referència a com està la situació de les videocàmeres a Sant Cugat. Sabem, això sí que ho hem entès, que hi ha una central a la Guàrdia Urbana, que és la central petita, que només pot guardar les gravacions que recull durant 3 o 4 dies, i sabem o no sabem que està previst que hi hagi a l'Ajuntament, no se sap si és provisional o definitiu, o què passa, que hi hagi una central més àmplia, que hi ha un concurs, etc., per fer. Pues això m'agradaria que ho aclarís amb claretat. Però amb independència de la resposta que doni, s'ha produït un fet greu que a judici nostre constitueix una negligència greu per part del tenent d'alcalde de Seguretat, que és que ha permès, per la negligència o per una decisió positiva, ja no ho sé, doncs que es borressin les imatges d'un acte que va ser delictiu, com va ser l'apedrejament de la seu del Partit Popular el primer dia. No dic que no perquè és així. O és que no s'han borrat, senyor Cusero? S'han borrat? Ah. No, com deia que no, pensaves que el vídeo era una còpia. No. Doncs el que és que es van borrar, no? Llavors, això, va haver-hi una denúncia, com vostè bé sap, en els Mossos d'Esquadra, i els 3 dies, com aquestes càmeres, l'explicació que se'ns ha donat, el centre de control es sobrescriuen, llavors es borra el que hi ha hagut, doncs uns fets que són delictius. Aquí el de menys, fixi's bé, és que aquest fet delictiu jo li estaria dient el mateix si en lloc d'haver-nos tirat pedres a la nostra finestra ho haguessin tirat pedres a la finestra de la CUP, per posar un exemple. O si ho haguessin tirat, haguessin estirat el bolso amb una senyora que passava pel carrer i li haguessin estirat el bolso i no s'ho hagués guardat la gravació. Llavors això s'ha permès que es borri. No s'ha fet res. I és que permetre que a la ciutat de Sant Cugat es produeixi un delicte sense que els responsables de la seguretat, que, miri, jo estic segur que la Guàrdia Urbana estava a sobre del tema. Estic segur perquè em van trucar el mateix dia que es va produir el fet, em van avisar, van ser ells els que em van explicar que hi havia una càmera de seguretat, és a dir, jo sé que estaven a sobre complint la seva funció. Per què es va deixar que allò es borrés? Això no ho sé. Però estic convençut que com la Guàrdia Urbana són uns bons professionals, haurien fet el que tenien de fer si no haguessin tingut instruccions en un sentit diferent, o no sé, no sé què ha passat, però certament el que sí era d'esperar és que el tinent d'alcalde prengués la iniciativa no solament de trucar al Partit Popular, que això serà una qüestió de cortesia política que va quedar demorada també inexplicablement, no? Però hauria tingut que prendre la iniciativa per agafar una còpia d'aquests fets i guardar-la a disposició del jutjat d'instrucció, a disposició de la policia, i no solament això, quan hi ha un delicte, senyor Puigneró, quan hi ha un delicte en una ciutat i es té notícia d'aquest delicte, l'obligació de les autoritats és posar-ho en coneixement del jutge d'instrucció, de la fiscalia o de la policia. Això és una obligació, no és un dret, no, és una obligació. Quan no solament no es fa això, sinó que a més es permet que es destrueixin les proves que poden permetre identificar el delinqüent, doncs llavors la negligència és doblement greu. Això li dic perquè és la primera vegada que jo sé que passa en el seu mandat com a responsable de la seguretat de Sant Cugat, però certament li vull donar aquest toc d'atenció perquè aquesta qüestió és una qüestió que afecta l'ordre públic i la seguretat de Sant Cugat i és molt greu. I és aquesta vegada es queda en aquí.
Senyor Gràcies. Carreras, ara li contestarà el tinent d'alcalde, però permeto recordar-li que li hem explicat aquesta qüestió amb junta de portaveus, li hem explicat personalment, per tant, no hi ha cap inconvenient que em vulgui parlar en el ple i amb transparència i amb obertura. El que no puc acceptar és que faci conjectures de que des de l'equip del govern s'han donat unes instruccions polítiques com les que insinua, o sigui, em sembla inacceptable. Senyor Puigneró té la paraula.
Sí, sí, gràcies, senyora alcaldessa. Començaré pel començament. El mes de gener es va posar en funcionament el sistema de videovigilància, que com vostè molt bé sap i ja li hem explicat, provisionalment aquest sistema funciona només a la policia local amb un sistema provisional fins que tinguem el centre de control definitiu pel qual doncs, en aquests moments estem construint, licitant tant el hardware com el software que permetrà tenir un centre de control integral no només dels temes de les càmeres de seguretat, sinó temes de pilones, temes de les càmeres de trànsit, tots aquells temes doncs, que requereixen en aquest cas doncs, un control, i en aquest cas doncs, les càmeres en són unes. Ara, per tant, estem operant amb un sistema provisional que està en la policia, que té, evidentment, doncs, no vull dir unes mancances, perquè és evident que funciona i que doncs, es graven les imatges, però que pel sistema que hi ha instal·lat doncs, no es permet o no es pot guardar més de 3 o 4 dies pel volum d'informació que això representa i que, per tant, doncs, aquest sistema que va fent és quan passen els 3 o 4 dies es va esborrant, diguéssim, el del primer dia, diguéssim. Segon lloc, referent als dos incidents que hi ha hagut, diguéssim, en la seva seu, el seu partit, que aprofito evidentment per condemnar, com vaig fer en el seu moment, com també el vaig trucar el dia següent que passessin la primera actuació, i ho vaig tornar a fer el mateix dia que vam passar la segona actuació, i dir-li també que li vaig dir que la policia local, evidentment, reforçaria la vigilància en aquella zona perquè no es repetissin aquest tipus de aconteixements que, per cert, patim sovint els partits polítics d'una forma o d'altra. Per tant, des d'aquí també dir que la seu de Convergència, la seu del PSC, també han patit, diguéssim, doncs, alguns d'aquests atacs en el seu moment, però tampoc nosaltres hem fet el rebombori i hem volgut fer, diguéssim, la propaganda que vostès volen fer pels fets que repeteixo, que condemno i que, evidentment, no són agradables. Per tant, després de la primera situació que es va produir, de la pedrada que va haver-hi en la seva seu, dir que vostès van fer la denúncia a Mossos d'Esquadra. Nosaltres no vam rebre per part de Mossos cap demanda d'aquestes imatges i atès que bueno, era la primera vegada que ens trobàvem en una situació d'aquest tipus, aquelles imatges no es van gravar. Però en cap cas va haver-hi es van gravar però que es van esborrar perquè no va haver-hi, diguéssim, petició per part de Mossos d'Esquadra per requerir aquelles imatges, suposo perquè deurien considerar que no era un fet doncs, tan greu com vostès consideren. I per tant, doncs, al no haver-hi cap petició per part de Mossos d'Esquadra, que és la policia que s'ocupa de la seguretat, en aquest cas del municipi, vull recordar que la policia local, les seves competències són regular el trànsit i la protecció dels edificis públics. Per tant, el no donar-se aquesta demanda, bueno, l'automatització que té el sistema doncs va esborrar les imatges. Evidentment, en reproduir-se aquest fet al cap d'uns dies, sí que llavors ja, per iniciativa pròpia d'aquí del tinent d'alcalde, vaig requerir en el cap de la policia local que, malgrat no ens els demanessin les imatges dels Mossos d'Esquadra, aquelles imatges es guardessin i, per tant, doncs, poder tenir imatges del que havia succeït en la segona pedrada que es va produir en la seva seu. Ara, el que no li accepto, evidentment, és que vostè vulgui veure aquí fantasmes i vulgui veure que s'hagin donat indicacions en aquest cas de la policia local perquè no es guardessin aquestes imatges. Això no és cert i, per tant, jo li demanaria, sisplau, que mesurés una mica les seves paraules pel que fa a les acusacions que m'ha fet. Gràcies.
Gràcies, senyor Puigneró. Molt breument, senyor Carreras, si digui.
No, senyor Puigneró, si no veig cap fantasma. No el veig. O sigui, m'és igual, no ho he dit amb una... És indiferent. O sigui, si és que el greu d'aquesta situació és que no s'hagi pres la iniciativa. És indiferent que la pedrada se l'hagi dut a la seu nostra o la de vostès, com si fos qualsevol altra. Això és indiferent. És indiferent, però no és indiferent que siguem un partit. Ara estem vivint temps que possiblement, o per almenys hi ha un risc de que la tensió social cada vegada vagi a més i els incidents aquests siguin més freqüents. I per tant s'ha de posar més cura encara en vigilar-los i en prevenir-los. No? Però que un tinent d'alcalde de seguretat, davant d'una situació així, deixi que es borrin les proves de qui ha sigut el que ha causat això, escolti'm, és que això és gravíssim, home, m'entén, això és molt greu. I llavors, jo li puc admetre, miri, és que és falta d'experiència, no sé per què ha sigut, vale? Però no ho torni a fer més, perquè això és molt gruixut, però és que ho és molt de gruixut, m'entén. A vostè li semblarà una tonteria, però no, si a vostè això no li preocupa, llavors sí que ens hem de preocupar a Sant Cugat, m'entén? Si vostè, que és el tinent d'alcalde de seguretat, i resulta que davant d'un fet així no diu, miri, home, doncs, no sé, ja mirarem com ho arreglem, que no... No, i diu, no, però si això no passa res, home, si és igual, m'entén? Llavors sí que ens podem preocupar tots, eh? Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Carreras, senyor Puigneró.
Escolti, em prenc la seguretat d'aquest municipi molt seriosament, i li puc ben assegurar. I per tant, li torno a insistir, no acceptaré segons quin tipus d'acusacions que vostè em fa i dir-li que després dels primers fets, els segons fets que es van ocórrer, evidentment, vaig prendre la determinació perquè el sistema, doncs, en aquests moments és un sistema que s'està provant, és un sistema que evidentment doncs, no té la capacitat encara per gravar tots els dies necessaris com perquè després d'un fet, si hi ha una demanda o hi ha, diguéssim, una petició per part de Mossos d'Esquadra, puguem facilitar les imatges, igual que si ens les demana doncs, un jutge, però com vostè comprendrà, en aquests moments doncs, el sistema de videovigilància està en una fase, diguéssim, de proves. Quan tinguem el centre de control definitiu, segurament no caldrà doncs, la meva intervenció personal per recuperar unes imatges, malgrat no ens les hagin demanat, en aquest cas, Mossos d'Esquadra, que segurament que són, ull, que són els que s'ocupen i són els responsables de la seguretat del municipi i, per tant, també, davant d'una denúncia, com ens passa en d'altres casos, són els que ens requereixen i fan les investigacions pertinents demanant imatges no només de nostres, sinó també imatges de comerços, imatges de benzineres, imatges d'això. I, per tant, és a ells a qui els hi pertoca fer-nos formalment aquesta demanda. D'acord?
Perdoni, gràcies, perdoni, senyor Carreras. Crec que ha quedat aclarit suficientment.
Dos coses,
molt de pressa.
Miri, un aparat amb un terabyte, em deia, tenia val 130 euros, no sé qui ho explicava. Però també és que vostè té obligació d'actuar d'ofici. No té d'esperar quan hi ha un delicte, m'entén? Això és així.
Senyor Bruno de Salvador, té la paraula.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la meva pregunta està relacionada amb el barri de Mas Fortuny, perquè bueno, sabem que és un barri pues, que pateix greuges en relació al nucli urbà i no és l'únic barri. I penso que el que diria és un tema de dignitat. No? Els veïns del barri es queixen de que manca al barri senyalització. Aleshores, agrairíem que prenguessin nota i que s'arreglés la situació. Només això, gràcies.
Gràcies, senyor de Salvador. Prendrem nota, però fem notar que el barri de Mas Fortuny es troba en zona forestal, per tant, és molt complicat que pugui tenir els mateixos serveis equiparats a altres llocs de la ciutat. Per tant, nosaltres ho mirarem, hi han determinats serveis que els hem facilitat des de l'Ajuntament, hi ha intervingut serveis urbans moltíssimes vegades, per tant, no descuidi, que nosaltres mirarem quina és la problemàtica en aquest moment en concret. Però la situació no és senzilla com seria doncs, un barri que no esté situat en sol 27.
Nosaltres no volem que s'equipari la situació del nucli urbà amb Mas Fortuny, és evident, però un mínim de senyalització sí, perquè la manca és total, gràcies.
Doncs ho mirarem. Moltes gràcies i té la paraula el senyor Calderón.
Bé, bueno, primer un aclariment, això no és Hernani, ni el Jordi Puigneró és regidor de Ribatasuna. Després, una pregunta dirigida precisament al Jordi Puigneró. Una, no, dues. Una que és ja de l'últim ple, el pla de mobilitat, què? I la segona és, Si el problema, el problema que tenim a, de Botellot, vostè el pensa solucionar a 375 euros al cubata.
Gràcies, senyor Calderón. El senyor Puigneró li contesta.
Sobre el pla de mobilitat, dir-li que estem treballant i, per tant, quan acabin aquests treballs, doncs, seran els primers de ser convocats a una reunió per poder, doncs, que puguin també fer les seves aportacions, poder veure'l i poder, doncs, portar-lo en el ple. Pel que fa al que es refereix vostè, que és aquesta nova campanya que hem engegat doncs, fa 15 dies, una mica li explicaré que això és un procés molt llarg. El fenomen del Botellot, com vostè sap, és un fenomen recent al nostre país, que a Espanya doncs, ja fa temps doncs, que en pateixen les conseqüències. Nosaltres aquí a Sant Cugat doncs, ens l'hem trobat en el darrer any, any i mig, doncs, que ha incrementat, segurament la crisi també hi té molt a veure, i des de fa un any que treballem des de diferents àmbits per mirar de minimitzar aquest fenomen, perquè entenem que és molt complicat erradicar-lo, però com a mínim sí portar-lo a uns límits o a uns nivells doncs, que siguin acceptables. Això és una mica doncs, el que s'intenta fer sempre amb la seguretat. És impossible, evidentment, erradicar que no hi hagin crims, però evidentment hem de portar-los sempre o intentar que estiguin en uns límits doncs, que evidentment siguin acceptables. Per fer això hem tingut doncs, reunions amb els operadors de la zona. Aquest tema també es tracta en el pacte de la nit. Hem tingut també doncs, hem fet diferents actuacions en les zones on detectàvem el Botellot, com pot ser incrementar la presència policial, incrementar els controls d'alcoholèmia. Hem fet també durant les nits on hi havia més Botellot, hem fet doncs, accions en la línia de tallar els carrers on hi havia aglomeracions importants, això és per no consolidar un espai de Botellot, i per tant doncs, hem pres moltes mesures en aquesta línia. Jo crec que aquestes mesures han fet una mica d'efecte. Jo crec que el fenomen del Botellot ha baixat, però no ha baixat lo suficient que ens hauria agradat. I per tant, com passa també doncs, amb moltes campanyes que es fan, arriba un moment que les campanyes informatives i de sensibilització arriben fins on arriben, i sempre hi ha una part de la ciutadania que les campanyes aquestes doncs, no fan efecte, i només fa efecte quan ja finalment toques la butxaca, en el cas de l'infractor. Això ha passat, per exemple, doncs, amb les campanyes de trànsit, on, recordareu, durant molts anys hem fet campanyes d'aquelles molt cridaneres a la televisió, i els accidents no baixaven, i finalment quan s'ha introduït el carnet per punts, quan s'han posat radars i s'ha sigut més dur, doncs han baixat també els accidents de trànsit. El mateix podríem parlar amb el tema del tabac. Bé, una mica el que encetem en aquests moments és una nova línia d'actuació, li hem dit operació 0.000, una mica en referència a aquest famós anunci d'una coneguda marca de cervesa, i amb la idea doncs, que hi hagi un consum responsable per part dels joves d'aquesta ciutat, sobretot els joves perquè són els que fan o tenen aquesta pràctica del Botellot, i el que estem fent i l'hem començat, en primer lloc ha sigut en els llocs on es produeix el Botellot, la policia s'hi presenta i fa identificacions i avisa en aquests joves doncs, que properament doncs, això comportarà una sanció. La sanció està tipificada en l'ordenança de civisme, són 375 euros per veure alcohol al carrer. Evidentment que ningú es pensi que estem davant d'una llei seca a Sant Cugat, aquest no és l'objectiu. Per tant, evidentment, quan vingui festa major o quan hi hagin sopars de veïns o d'entitats, podran tranquil·lament doncs, sopar i descorxar una ampolla de cava. No és l'objectiu d'aquesta mesura, perquè evidentment quan hi ha festa major o hi ha sopars, doncs, els veïns tenen autorització de la via pública, i per tant doncs, hi ha una autorització prèvia. Però en canvi sí que creiem que ha arribat l'hora de que, home, doncs, hi hagi algunes persones que entenguin que veure alcohol al carrer de forma massiva doncs, no es pot fer. I per tant doncs, les sancions començaran properament. Ara estem encara en la fase informativa i de prevenció, però és evident que arribarà un moment en què hi haurà algunes persones doncs, que els hi caurà una multa de 365 euros per veure alcohol al carrer. D'acord? Gràcies.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor Calderón.
Bé, després d'aquesta resposta sintètica, concisa i clara, Només fer una reflexió, o sigui, més enllà de plantejar-nos sancions cíviques o les feines que s'estan fent, per exemple, en els grups de treball del Pacte per la Nit, o tal, jo crec que cal una reflexió sobre el model d'oci de la ciutat, en aquest cas, i sobretot allà on l'Ajuntament pot tenir algun tipus de responsabilitat o algun tipus, no de responsabilitat, però sí algun tipus d'implicació. I estic parlant, per exemple, dels terrenys dels avions, que els tenim concessionats, i ja no entro en altres consideracions, sinó pel model d'oci que s'està oferint allà. Jo crec que aquest estil d'oci té molt a veure amb aquest fenomen determinat, i potser que ens plantegem, no faré el discurs bonista de fer campanyes contra l'alcohol, perquè jo crec que a aquestes alçades ningú es creu que la gent jove si anem a predicar que no s'ha de beure deixarà de beure, però potser sí que ens comencem a plantejar un model d'oci no consumista i potser més senzill i més assumible per la gent jove de la ciutat.
Gràcies, senyor Calderón. Senyora Casamitjana té la paraula.
Bé, hi ha un prec molt humil, i sense polèmica i sin acritu. Jo voldria que tots plegats, quan redactem una moció i posem unes sigles, tinguéssim la santa paciència de posar entre parèntesis què volen dir aquestes sigles. I ho dic perquè els que estem aquí, tenim l'obligació probablement de saber-ho o d'anar-ho a buscar. Però aquestes mocions estan allà fora, les agafa el públic en general, i dubto que el públic en general sàpigui què vol dir TRLHL o IIVTNU, per exemple. Jo, evidentment, no ho sabia abans d'entrar. Per tant, és ben senzill, només potser que posem al costat, i ho dic perquè són termes molt tècnics que en totes les professions s'utilitzen, però que no faciliten l'enteniment. Tan senzill com això.
Gràcies, senyora Casamitjana. Recollim tots plegats aquest prec. El senyor B ha demanat la paraula. Té la paraula.
Bé, dues qüestions en una. Una de tema procedimental. Nosaltres en el tema del ROM podem dir que mai vam ser allà. O sigui, no tenim culpa de res, ni de la cosa que abans molt correctament l'alcaldessa ha dit que era un petit problema. O sigui, ja ho vam dir un dia, és... que ens hem de plantejar, perquè si no això ens passarà moltes vegades. Aquest cop nosaltres portem ja 10 mesos, quasi un any, hem vist una cosa nova al ple municipal, que és les declaracions de la Junta de Portaveus. Nosaltres, la Junta de Portaveus, un dia ja entrarem a debatre si podem fer un ple monogràfic sobre la Junta de Portaveus, creiem que ja és una mica antidemocràtica, tot i que és cert que hi ha qüestions que s'han de delegar a vegades, però creiem que fer petits plens a porta tancada doncs és una mica poc democràtic. I en aquest cas ens va sobtar perquè, clar, és com un comodí, no? Tu proposes una moció institucional i si no és institucional, doncs bueno, et queda el comodí de la Junta de Portaveus. Desconeixem si no hi ha la Junta de Portaveus, doncs després potser el comodí d'un altre comodí, no ho sé. No coneixem el ROM en profunditat. I, com? El del públic. Aleshores, d'aquesta qüestió procedimental a una qüestió concreta que fa referència a un punt polèmic, que és el punt 3, la declaració de compte, la declaració de la Junta de Portaveus de rebuig a les agressions contra els partits polítics. Bé, nosaltres, per si ho fem per solidaritat amb la resta de grups polítics, a part del Partit Popular, que han signat això, perquè els han enganyat, ens sap greu, i des d'un bon inici. Mirin, està molt bé, hi ha paraules molt maques de democràcia i llibertat, i al final, a la penúltima línia, diu, i ens comprometem també a no fer un ús partidista i sectari de les mateixes. Estem convençuts que tots els grups polítics que han signat això s'ho creuen del tot, però el Partit Popular no, perquè en el moment de signar això ja havia fet un ús partidista mitjançant no cap dels quatre que seuen aquí, sinó el senyor Ignacio Fuentes, que s'està darrere, que a més a més té un blog que recomano enèrgicament perquè la gent vegi la magnitud de la tragèdia. Van fer unes acusacions que podrien ser injúries a gent de la CUP, a gent de la Junta d'Esquerra Republicana i a gent de l'Assemblea de Joves. Ens van acusar, un momentet, de promoure l'odi contra el PP, de fer declaracions agressives i tenir responsabilitat moral. El dia següent de la declaració, sense fer ús partidista, el PP fa unes declaracions de nou lamentant que la CUP no s'assumi. Per tant, dues vegades fan ús partidista d'una declaració i una d'elles especialment greu perquè ho fan abans. Jo, si fos de la resta de grups polítics que van signar això, doncs estaria realment ofès. I mirin, per acabar, jo crec que ens sobrevaloren la capacitat d'incidència que té la CUP en generar odi contra el Partit Popular. Vostès solets ho fan la mar de bé.
Gràcies, senyor Bea, per l'explicació que ens ha fet. En qualsevol cas, els altres partits el que sobretot hem de fer és aprovar o acordar el que realment creiem, no? I realment creiem doncs, que aquest és el camí. Evidentment, després cada partit farà l'ús que vulgui, ho compartirem o no ho compartirem, però en qualsevol cas entenc que els que doncs, hem signat així ho creiem. Senyor Bea, endavant.
No, clariment, però en aquest sentit nosaltres no vam voler participar d'aquest victimisme que ja dèiem viciat des d'un inici.
Senyor Pros, té la paraula.
Diria que la pregunta va dirigida al regidor de Medi Ambient, al Joan Puigdomènec. A veure, fa bastants plens, diria que el tercer o el quart, si no me'n recordo malament, es va aprovar una... Bueno, el CUP vam entrar una moció que va esdevenir institucional que feia referència al fet de que l'Ajuntament de Sant Cugat, o Sant Cugat en general, s'adherís al moviment sobre, bueno, sobre el moviment internacional sobre el residu zero i es comprometia a promoure i participar en l'estratègia catalana residu zero. Concretament, el punt 2 dels acords, recordar que era una moció institucional, parlava de promoure i participar en l'estratègia catalana residu zero i compartir les bones pràctiques amb els altres municipis de la xarxa. Ens hem esperat ara perquè el fòrum de l'estratègia catalana residu zero s'ha reunit diverses vegades i sabem que s'ha intentat posar en contacte amb l'Ajuntament perquè assistissin a les trobades i no s'ha fet, ni tan sols s'ha contestat als mails. Clar, és el punt 2 de l'acord. Ja no volem entrar a veure què passa amb la resta, perquè arriba a 7 acords aquesta moció. Plantejar pues, què passa amb això i si i ens agradaria pensar que no és una pràctica habitual amb totes les mocions institucionals. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Pros. Li contestarà la senyora Paraire, de tota manera, perquè com comparteixen la política en relació als residus, senyora Paraire té la paraula.
Sí, senyor Pros, vam aprovar la moció i ja vam... Recordo que quan vam estar-ho tractant ja van dir que era una mica, inclús recordo haver baixat jo personalment a comentar-ho, vam dir, home, és un camí a llarg termini en quant a la filosofia, la manera d'anar, i estem d'acord. No ens costa que ens hagin enviat cap escrit, ho mirarem, i si no ja farem nosaltres la gestió i el concretarem, ja l'informarem a la propera comissió informativa personalment. De manera, quan aprovem una moció, evidentment és per complir-la. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. Senyor Villasenyor té la paraula.
Gràcies, senyora alcaldessa. La primera és, suposo que ens respondran sobre la nostra pregunta del darrer ple sobre els horts urbans. Val a dir que tot just després del ple el regidor de l'àrea competent ja van parlar, però entenc que quedaven algunes qüestions que quedaven a resoldre. Si no és avui, ja ho faríem al proper ple. En qualsevol cas, tenim dues interpel·lacions. La primera és a la tinent d'alcalde de Serveis Urbans, amb una pregunta segurament repetida, però no per això diferent, que és, té previst la seva àrea que la recollida d'escombraries i neteja de contenidors, una vegada que tenim els nous equips i tot plegat, es faci després de les 8, sempre i quan temes de mobilitat... Sempre i quan temes de mobilitat no ho aconseguin, també li podria preguntar a la senyora alcaldessa, però atesa la repercussió mediàtica en Facebook, però li preguntaria a la tinent d'alcalde. I l'altra és una interpel·lació a la senyora alcaldessa. Hola, senyora alcaldessa. Sí, allà. Vostè ha fet unes declaracions recentment on deia una cosa que ens sembla correcta, que es faria un descompte de l'IAE de les empreses de Sant Cugat, 50%, sempre i quan hi ha, bueno, lligades a la contractació un 10% de treballadors, i li voldria demanar en quin estat està aquestes declaracions finalístiques que vostè donava per fetes, en aquests moments quantes empreses s'han fet, amb quines han contactat, i molt poquet. Si creu que és un tema de junta, doncs ja, o de comissió, ja ho faríem a la comissió. Ens semblen correctes les seves declaracions.
Gràcies, senyor Villasenyor. La senyora Paraire li contestarà als horts urbans. Sí. Bé, pensava donar peu després, però en qualsevol cas faci, senyor Puigdomènec, endavant. Horts urbans.
ho dic perquè ha preguntat per això. Estem treballant en la modificació de la convocatòria, de la nova convocatòria, i tenim previst, jo diria, per aquesta setmana ja tindre la convocatòria, almenys les bases d'aquesta nova convocatòria aprovades. I a continuació, doncs.
Gràcies, senyor Puigdomènec. El tema dels horaris de la recollida i neteja de contenidors, en aquest cas era neteja de contenidors, a 6:45 del matí un diumenge. Sí. Intentem que estigui neta la ciutat. Senyora Paraire.
Nosaltres en el plec que vam aprovar i que també vam treballar, vam dir que la neteja de la ciutat es començaria a 8:00. La recollida de residus no la podem començar abans de 8:00. Sé que vostès també pengen pel Facebook i altres xarxes socials i altres veïns ho comenten, de que no complim l'ordenança. Nosaltres l'ordenança la complim, perquè ho pot corroborar el secretari aquí mateix. Sí que hi ha una ordenança de soroll, però hi ha una exempció pels serveis municipals que siguin necessaris. Doncs nosaltres no podem recollir 2.000 contenidors en l'horari que a tots els veïns els hi vagi bé, o totes les persones o tot el municipi. Tenim molts quilòmetres a fer i tenim molts contenidors a recollir per tenir una ciutat neta, endreçada i que es pugui complir el màxim possible. Llavors, a mi em venen moltes persones i em diuen, perdoni, no poden passar recollida 4-5? Perquè és quan fem la siesta i em va bé. I el del costat em diu, que sembla absurd? No poden passar 8:00 del matí? No poden passar 10:00 de la nit perquè jo prefereixo no tenir trànsit. Doncs nosaltres el que hem fet és una proposta seriosa d'horaris que doni, que sigui el més eficient possible les necessitats que tenim. Hi ha municipis que netegen i recullen de nit, altres que ho fan de dia. Nosaltres, atenent a peticions seves, precisament, que és per això que em sap greu que continuïn insistint, doncs vam mirar de fer aquesta modificació horària del servei de neteja. Ara hem presentat la nova maquinària, quan la puguem implantar tota, doncs estem fent aquest canvi, aquest nou horari. Pensin que les persones que treballen amb la neteja també fins ara tenien un horari del seu horari de treball. Per tant, amb aquestes persones també se'ls fa canviar aquest horari de treball per tot el benefici de tota la ciutat. Doncs, sé que algun diumenge doncs, hi molesta, perquè a mi també em passa, o sigui que ho entenc perfectament, a vegades passa una màquina i et molesta. Però fer l'horari ideal de tothom no existeix. Llavors, nosaltres el que sí que fem i el que jo defenso és que crec que estem tenint un bon horari, que lamentem si molesta algú, que complirem el de la neteja a 8:00, però em sembla que és molt comprensible de que els horaris es fan d'una manera tècnica i no el gust dels veïns que tenim al voltant o dels usos de cadascú. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Paraire. El que li haig de dir és que amb la nova maquinària es fa menys soroll. Jo crec que això es notarà. Els nous camions fan menys soroll. Per tant, en els moments de recollida, ara, és molt complicat. Es pot estudiar tot, però és complicat. No té una solució senzilla. I pel que fa a l'altra qüestió que havia plantejat, li contestarà el senyor Brugueroles.
Gràcies, senyora alcaldessa. De moment cap empresa s'ha adherit a aquesta bonificació. De moment cap. Tot i que li he de dir que fa temps que existeix. Però en el seu dia, fa uns anys, van fer un esforç de difusió no tan fort com el d'ara, però s'han interessat moltes, això sí. I moltes empreses, fruit d'aquesta comunicació, han incorporat noves ofertes laborals a la base de treball del SOM, que és, en el fons és un dels objectius d'aquesta política que estem endegant, que és la d'intentar doncs, reduir l'atur local i en persones de Sant Cugat.
Senyor Villasenyor.
Gràcies. Respecte a la moció, a la pregunta de l'anterior ple, la resposta, esperarem el resultat, en qualsevol cas saben que hi havia una altra resposta que no parlava del futur, sinó parlava de l'actualitat i la possible utilització de més d'una parcel·la per una persona en concret. En tot cas, insisteixo, no és l'altra vegada no ho vam fer, avui tampoc no demanem preguntes sobre això. El que sí que demanem són dades. Respecte al tema de les recollides escombraries, tranquil·la, no et posi així, que tampoc no passa res, solament és una pregunta. M'agrada el que m'ha dit sobre una cosa, és que a instàncies nostres es va modificar algun tema d'horaris de la neteja. Li agraeixo, bàsicament perquè Convergència va votar en contra de la moció. Per tant, la conclusió és que quan vostès voten en contra vol dir que ho faran. Doncs bé, si és així, miri, ja ho entenem i ja no ens emprenyarem quan votin en contra, quan ho faran, doncs vale. Perfecte. Però digui-me estrany, a vegades és més fàcil quan és que sí, i quan és que no, estic parlant de les recollides escombraries, no d'altres coses. En qualsevol cas, vostè parlava de neteja, l'alcaldessa sap molt bé que la neteja del contenidor era 6:45, per tant no era 8:00, era 6:45, i per tant llavors no estem dient que la neteja es fa 8:00. Això sembla una certa conya, perdó per la paraula, sembla una certa curiositat, però i conec perfectament la dificultat que existeix en planificar el conjunt del municipi en determinats horaris, i també hi ha en carrers on és difícil que es faci a 8:00 perquè hi ha veïns i veïnes que van a treballar o van al col·legi. Per això els deia aquesta acció. I no vull repetir la moció, però oi que podem fer segurament amb voluntat que es vagin modificant les situacions. Ja ho han fet, han modificat els horaris dels treballadors per tal de que aquest tema emprenyi el millor, el pitjor, menys, segurament també ho podem fer. Per tant, els demanem des del grup socialista que fora dels sís i els nos, que ens diguin avui que no, però que ho facin. O com a mínim que tinguin alguna perspectiva de possible millora. Segurament existeix. Ja està, jo per mi ja ha acabat aquesta situació. Gràcies per la resposta. En qualsevol cas, sobre la resposta del 50% del percentatge que descomptarem a les empreses, home, sobta una mica, entre vostè i jo, sobta una mica que tinguem una modificació que ningú s'apunta. Una de dues, o ja no va d'aquí, o potser és que no s'han assabentat prou. L'altra, com que va lligada també a la contractació, també hi ha un tema de contractació. Els vull tornar a recordar, perquè aquesta van votar en contra i aquesta no l'han fet, la moció que deia que bàsicament aquelles modificacions i subvencions que fem, que diguem quines són i que les publicitem. S'ha millorat en la publicitat respecte al web municipal, però home, jo crec que ens podíem plantejar aquella mena de tríptic sobre els impostos que es penja a la nevera i a darrere que posessin les subvencions, no sé, i les bonificacions, oi? Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyora Paraire, vol contestar? Doncs endavant.
No vam canviar els horaris perquè ens ho demanés vostè, però a vegades les propostes que fan els altres partits, doncs intentem escoltar-les i adaptar-les al màxim possible a la realitat. Tot i que vam votar que no, perquè vostès encorsetaven molt els horaris i no eren pràctics ni reals ni adients, però si es pot molestar i evitar molèsties, doncs benvinguda sigui la idea. Pel que fa a la revisió d'horaris, sap que el nostre contracte és un contracte àgil i dinàmic, que no està encorsetat, doncs ja veurem el que tardem a fer els recorreguts amb els GPS, i evidentment si han de suposar una millora, doncs podrem canviar tant per fer-los més aviat com per fer-los més tard. Però la idea és millorar i molestar el menys possible a tothom, vingui de qui vingui la idea. Gràcies.
Gràcies, crec que ha quedat molt i molt clar, sí, senyor Villasenyor.
Tradueixo, perquè la pregunta...
Ha quedat molt clar.
La pregunta
crec que
és,
ha quedat molt clar, senyor Villasenyor.
Sí, tenen previst. Vinga. Sí, ho tenen previst, oi?
Es farà en la mesura que es pugui. Senyor Soler, té la paraula.
Bona nit. Bona nit, perquè sortirem d'aquí breument, per tant ja desitjo bona nit a tothom. Hi ha dos qüestions que m'agradaria tractar i els dic, no fa falta que em contestin ara, però sí a les comissions informatives. Per tant, prefereixo que no em contestin ara i que es documentin, recollint la informació i ens ho adrecin a la comissió informativa. No sé si la qüestió va pel senyor Tizón, per la senyora alcaldessa o la senyora Paraire, respecte a la queixa dels veïns de Bullpelleres i el camp de futbol, que van venir al ple a presentar les seves queixes i que ja ens les havien presentat a través de la comissió informativa del mes anterior, per tant estem parlant d'un tema, ens agradaria saber com ha avançat això. No fa falta que ens contestin ara, li dic de veritat, perquè prefereixo una contesta bona i documentada i veràs. La segona qüestió suposo que va pel senyor Romero i que de la mateixa manera que hem instal·lat, i per cert celebro, perquè ha estat una demanda veïnal en la plaça de l'estació, la zona de lleure infantil, per tant, de la mateixa manera que activem aquestes zones, ens agradaria saber, i això és una reiteració, per què els quioscos de la plaça del Rei segueixen tancats. Jo entenc, i així ho entenem, el nostre grup ho entén, que les clàusules hauria de constar que aquests quioscos han d'estar oberts. Perquè si no el que estem fent, i ja ho vam dir en el seu moment, el que estem fent és un emmagatzematge públic, amb sòl públic, d'uns comerços, que està bé, no? Però jo crec que una de les clàusules seria, si donem en concessió uns comerços en via pública, obliguem-los a tenir oberts. I si és que no funcionen, doncs ens ho replantegem o hi fem alguna altra cosa, que potser podrien servir per entitats de lleure, com antigament havia estat la plaça del Rei, que hi havia alguna entitat. I això sí que m'agradaria que ho contestessin, potser no ara, també en una comissió informativa, però que no caigués en un sac buit, com va caure l'última interpel·lació que jo vaig demanar que, sisplau, a l'enllaç de Cugat.cat i de l'Ajuntament respecte a Sant Cugat Actiu es fes el favor de variar, perquè encara surt l'última mostra de Sant Cugat Actiu feta l'any passat. Exactament igual. Vostè va dir que ho recolliria, ho ha recollit, segueix igual a dies d'avui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. El tema primer que demanava li contestarà el senyor Puigdomènec. Endavant, Joan.
Bé, a la sortida del ple mateix vam contactar directament amb els veïns que van presentar exactament les queixes i em sembla que era dos dies o tres més i ja vam tindre les primeres reunions. Les primeres reunions estaven dirigides a tractar els temes socials, els temes de tracte amb determinat tipus de col·lectius que utilitzaven d'una manera molt profusa aquestes instal·lacions. He de dir que en aquest cas hi ha un mediador, en fi, treballant amb diferents propostes sorgides entre veïns i també adequant-les en aquests col·lectius per intentar buscar llocs de consens. Després, per altra banda, serveis urbans ja va posar-se en temes com era d'il·luminació, en el qual hi havia una partida aprovada, com ja es va dir en el ple, i per il·luminar determinades parts, i s'està treballant també amb el tema de manteniment i els problemes d'escorrentia que hi havia en aquelles zones. Per altra banda, policia urbana també ha fet una intensificació de la vigilància, de la seguretat lligada en aquests aspectes. Jo el que sí que he de dir és que amb aquests veïns mantenim, a més, una correspondència bastant fluida, precisament avui mateix ens hem estat en connexió. Per tant, és un tema difícil i també en temps en què no es poden fer grans inversions, és un tema difícil, però que l'estem treballant, l'estem amorosint, perquè hi ha alguns aspectes que són de tipus material i altres aspectes que són de tipus relacional entre veïns. O sigui, això és el que vull dir, em sembla, diguem-ne, que és un aspecte bastant madur, però que necessita encara bastant més temps.
Moltes gràcies, senyor Puigdomènec, i per la següent qüestió li contestarà el senyor Romero.
Bé, jo estic descansat, per tant, parlar una bona estona. Del tema de la plaça de Lluís estem d'acord, fa ser per organitzar la zona comercial d'allà, per donar vida a la plaça, estem d'acord, per tant, no cal parlar més. I la tema de quioscos passa el següent. Tenim el bar. El bar, sobretot, és una activitat per funcionar quan fa bon temps. Per tant, durant el cap de setmana, de fet, funcionarà amb tota normalitat. Després tenim un altre quiosc per 50% fos, era, 50% fos i 50% premsa. Ara estan havent-hi innovacions, el senyor la empresa de FOS descomparà el PROS a representar per a la premsa, per la premsa actualment la premsa va mal, tant de barreres, PROS no funciona, no es van en barrera. Per tant, la intenció és bajar amb els serveis jurídics de l'Ajuntament, passar la concessió de la plaça del rei a el PROS de FOS de plantes, passar-ho a la banda de CD al prospat de PROS de premsa que tenim aquí. Per tant, jo, una vegada salvat el procediment administratiu, tindrem un PROS majo de FOS de plantes a la banda de CD que també servirà per donar vida.
Moltes gràcies. Bé, doncs, sense cap més qüestió sense cap més pregunta, tenim les respostes sí. A algunes preguntes que es van fer en el ple passat. Senyora Joana Barbany, regidora de Comunicació, per una resposta. Endavant.
Sí, per al tema de la mostra de Sant Cugat Actiu, no és que estigui malament, és que és l'última edició que es va fer, és la informació que recull allà. Ja està. Quan hi hagi una nova edició, posem una nova informació.
Jo, senyor Soler.
Si em permet, molt breument, ja ho sé, per una plana web que no es modifica, que no s'actualitza, sabem quin contingut té. A més, hi ha hagut notícies de Sant Cugat Actiu. Hi ha un gerent nou, hi ha una activitat ferma per treballar, vull dir, es poden penjar coses. El que fa llàstima és que fa un any que es va fer el Sant Cugat Actiu del 2011 i aquest any no n'hi haurà. Aprofitin aquest espai o facin alguna altra cosa, perquè és que si no fa pena, i més, i li dic així, fa pena sent d'una web oficial, com és la de l'Ajuntament de Sant Cugat, o d'una ràdio, bueno, d'un grup multimèdia, que estigui així. És que si no, al final la gent no s'ho mirarà. I val més despenjar l'icona i quan tornin a fer alguna coseta, posar-li.
Això és una altra opció. Gràcies, senyor Soler. Senyora Barbany, no sé si...
No, estic d'acord. En tot cas, a la comissió informativa, doncs mirem a veure què hi podem posar que sigui rellevant. D'acord.
Gràcies. Qüestions que cal contestar. En el darrer ple, el grup del PP ens va fer arribar una pregunta sobre Promusa i crec que el senyor... Senyor Romero té les dades que demanaven. Senyor Romero té la paraula.
La jardesa de pensar que ja s'ha acabat el ple va preguntar quants pesos i quants hojats hi han volgut en aquest moment. De lloguer general va ser de 188 i l'any 6 de 186. Però és un procediment normal. La gent, per un tema de mobilitat personal, vital, agafa gent de llista d'espera per tornar a omplir. És dura un temps, el procediment administratiu dura un temps. De lloguer de joves, tenim 235 i tenim de 8. Però l'últim consell de Promusa van anunciar que la llista d'espera ja està desfasada. Havien passat 4 anys, molta gent jove, ja no és tan jove, i per tant, renovant. El dia 24 d'abril es farà el sorteig, com sempre fem, amb total transparència. I del lloguer de gent gran, dels 38, tenim un 8. Un, diguem-ne per raons naturals, i dels pisos de protecció oficial de venda, en aquest moment estan 3 pisos en investigació, 3 presumptes i 10 validats. 3 pisos que s'estan investigant si els amos estan actuant correctament o no. Dels bujats comercials tenim 30 bujats buits, 30. Dels quals 22 corresponen a Mirasol Centre i la Bupadera Centre. Jo espero que Mirasol Centre es posarà en marxa al mes de setembre. Jo espero que al setembre proper, al 70, 80 o 90% d'adquirir també confeccionat o en lloguer. I per últim, vostès no han posat a la pregunta, però també tenim a les pareres de Mirasol, tenim oficines. Les oficines, en números globals, estan en... la major part en lloguer estan llogades o venudes aproximadament 2/3 del total. Dos terços estan llogats o venudes. La major part són llogades. I si tenen algun dubte més, en Josep de Pomusa estem com sempre a la vostra disposició.
Moltes gràcies, senyor Romero. Crec que ha quedat força aclarit. Per una qüestió d'ordre?
Per una qüestió d'al·lusions a la interpel·lació, que quasi bé se l'ha dirigida més a nosaltres que a l'equip de govern, el senyor Bea, quan ha parlat de la comunicat de la...
No és el moment, senyor Carreras.
Ja sé que és un mal moment, però s'ha llançat una interpel·lació i com no està...
Crec que ha quedat molt clara quina ha estat la situació. Vostè ha tingut temps d'expressar-se...
No, he tingut temps de contestar la interpel·lació del senyor Bea.
Han tingut temps d'expressar-se...
No, he tingut temps d'expressar. Digui que no em dona la paraula, però no em digui que he tingut temps, perquè no n'he tingut.
Jo crec que el debat està exhaurit i, per tant, crec que a partir d'aquí hem de mirar de construir. Gràcies a tothom, molt bon vespre.